El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres, dos dels habituals dels dimarts, la Inzane Conesa i en Jordi Casas. En Jordi Casas i la Inzane Conesa, molt bon dia als dos.
Bon dia.
I estem també pendents que s'assumi a la tertúlia en Toni Ramon, que en breus instants s'assumarà al programa. Tenim diversos temes d'actualitat que m'agradaria tractar amb vostès. Mas diu que liderarà una llista de Convergència Democràtica si les entitats sobiranistes rebutgen l'últim intent de buscar la unitat. Entrevistat per Mònica Terribas ahir al vespre, el president ha insistit que l'objectiu de la màxima unitat possible ha de passar per damunt de qualsevol plantejament personalista, de manera que ell no serà, diu, ni un impediment ni un obstacle per a res. Tot això després de la crisi que hi ha hagut amb Unió Democràtica i amb el trencament d'aquesta federació. Voldria demanar una opinió de com va anar aquesta entrevista en Jordi Casas, que em consta que la va veure fins al final.
Sí, la vaig sentir.
La vas sentir, sí, perquè la fem per Catalunya Ràdio, si no m'equivoco, i TV3 a l'hora.
Bueno, hi ha una cosa que diuen en castellà, que diu una paraula, que té a veure amb uns senyors que actuen a la Rambla, que es diu trilero. A mi em va semblar que, amb tot el respecte, el Mas cada cop és un trilero més enorme, no? Perquè utilitza les paraules i les coses com li convé. Quan li convé el 27S és purament unes eleccions plebiscitàries, quan li convé que es diu 10 minuts després... Aquestes eleccions també decideixen, evidentment, com serà així, qui governarà, qui farà determinades polítiques, qui s'encarregarà de l'economia del país, dels serveis socials, de l'habitatge i tal, i quan li interessa torna a ser unes plebiscitàries on fa una crida a tutti quanti perquè el votin, perquè, clar, la cosa va per sobre dels partits i de les polítiques i de tot, no? I que el votin Convergents, Unió, exsuqueros, ecologistes, bueno, allò hi posa tothom, no? Bé, això és pura fantasia i pura taumatúrgia. A veure, el senyor Mas, com està intentant d'altra banda tots els partits, doncs, bueno, intentarà fer una llista el més àmplia, el més representativa possible. Evidentment, com farà Esquerra i com està intentant fer Iniciativa en Podemos i en Procés Constituent, doncs tothom intentarà fer pinya per fer una llista, la llista més representativa possible. A part d'això, jo de totes maneres ja sé que això és anomenar la soga a casa de l'Horcado, el que pa molèstia, deia fa anys, referint-se al País Basc, quan així bastant, diu, quan més independència, menys territori. Volia dir, Àlava quedaria fora, no diguem ja Navarra, etc. Al Mas li passa el mateix, quan més independència, menys base social i menys base política. A cada vegada per un llençol. Va perdre 12 diputats el 2012, ara ha perdut mitja Unió, perquè l'altre la reivindica. Bueno, escolta, ja s'ho farà, que faci el que vulgui, no? Jo crec que té tot el dret a... Ara, em sembla que... A veure, hi anant ja la crida que fa els de l'ANC i els d'Òmnium.
Que déu-n'hi-do, quina bomba de rellotgeria però... li col·loques a les entitats, no?
No, aquí té un problema.
Una responsabilitat que les entitats no tenen.
Aquí té un problema. Té un problema. Especialment l'ANC, però també Òmnium, són entitats plurals, per definició. A Òmnium hi ha gent de diferents pelatges... A la direcció no ho sé, però el que és Òmnium en si, i a l'ANC també, no? A l'ANC no hi ha només gent de Convergència. Hi ha gent, jo diria, pràcticament de 4 o 5 partits, com a mínim, no? Vull dir, allà movent les cireres i tal, encara que potser no amb els mateixos criteris, però aleshores, clar, entitats plurals, com els hi dius? Que s'apuntin, que faci una llista, que la relaciones amb tu, perquè, a veure, jo el que no em crec és quan diu, no, jo puc anar de primer, d'últim, a la meitat... I fins i tot no anar-hi. Ho sento, no cola, no m'ho crec. I passar-los la pilota... D'altra banda, cuidado, que això és un missatge de doble direcció. Ara els hi passa la pilota, però a vegades reconeix, el qual a mi em sembla una irresponsabilitat absoluta, perquè és el que va dir, que el Mas s'ha limitat a dir el que li anaven dictant Òmnium i l'Assemblea.
Ho va dir clar. Bueno,
i les responsabilitats dels polítics. Mm. Ha fet desestiment de les seves responsabilitats. Bueno, així ens va, no? A mi em van dir que fes això, ho vaig fer. A mi em van dir que fes això, ho vaig fer. I ara, qui ha fet tot el que m'han dit? Home, que em facin una mica de cas. Hòstia, que em perdoni, eh?
Anys, Anna, tu com ho veus, tot plegat? Més enllà de l'entrevista, sí, de la situació que s'ha generat després d'aquest trencament i de la llista amb el president.
Jo volia insistir una cosa que em sembla important, és que les coses han canviat i molt durant una setmana, perquè fa just això 7 dies estaven comentant a la tertúlia la possibilitat del trencament o no amb Unió. I molts de nosaltres dèiem, és que és impossible que trenquin.
Jo pensava que no.
Jo pensava també que no, vam dir, això és postureo, segurament acaben negociant, i vegem justament 24 hores més tard, que realment hi ha una voluntat de trencar, de posar les coses al límit, perquè amb l'ultimàtum que va donar el president i el Josep Rull, dient teniu 3 dies per decidir si us afegiu o no al full de ruta, al sí-sí, és a dir, o accepteu la nostra posició 100% o fora. Aleshores, clar, davant d'aquesta situació, per dignitat, Unió només té una opció, que és reafirmar-se i dir sortint del govern, i ja veurem com queda després la federació en municipis i grups parlamentaris. Però és que no els hi van donar una altra opció, i si això va ser així és perquè volien trencar, i és l'única manera que per poder competir amb Esquerra Republicana. Dos llistes clarament pel sí-sí, 100% independentistes, hi ha una lluita sota taula, o no sota taula perquè és ben visible, entre les dues formacions polítiques sobiranistes, a veure qui es queda amb més representativitat social. Jo també vaig al·lucinar ahir, jo vaig seguir l'entrevista a cop de tuit, però aquest matí he sentit algun tall de veu del president. A mi el que em sembla molt greu és que quan va dir, a mi em van demanar que fes això i ho he fet, em van demanar que traies les urnes al 9N, ho vaig fer, em van demanar que no sé què, he convocat el 27S, he fet tot allò que m'han dit que fes. I per tant, jo ara estic en el dret de reclamar que s'assumin a la meva llista, no? D'alguna manera, aquest home és president de la Generalitat, és a dir, si ha fet les coses és perquè ell les ha volgut, no perquè li han reclamat, suposo. És que, si no, qui mana a Catalunya? Les entitats o ell? Aleshores, aquest xantatge, d'alguna manera, político-emocional que està fent a les entitats, em sembla totalment fora de lloc, perquè estem parlant de persones que, com diu el Jordi, que són entitats plurals i que hauran de decidir lliurement cadascú què vol fer, si en una llista, una altra, o no anar-hi. I és que no pots traslladar la responsabilitat política a la societat civil d'aquesta manera, cadascú té el seu paper i ja està.
Jo ahir, a veure, ahir part del discurs estricte del president, del Artur Mas, també cal anar a la globalitat al context de l'entrevista, no? A veure, hi ha una cosa que es va... jo sé que això és mentar la bitxa, però ho dic així perquè ho penso, a diferència d'altres mitjans que considero que mantenen la seva dignitat. Ara, per mi està clar que els mitjans públics de Catalunya, sobretot TV3 i Catalunya Ràdio, han esdevingut, han passat de ser una ràdio d'una televisió nacional a ser el braç mediàtic de l'independentisme. Això és claríssim. Per mi és claríssim.
El braç mediàtic en concret del president de la Generalitat.
I cada cop parlo amb més gent, que evidentment, gent no d'un tarannà, diguem-ne, alia a la realitat catalana, tot el contrari, que cada cop diu que mira menys TV3, perquè s'ha convertit en la televisió d'uns quants. I ell es va veure l'entrevista. No sé si ja té el carnet de Convergència Democràtica, la de Terribas, suposo que deu estar en ello, però ahir, per exemple, tots els que no estaven a la fulla de ruta de Mas i d'allò no comptaven, no sortien a l'entrevista. No van sortir, no comptaven, aquells ja no compten, aquells estan fora de la realitat catalana, no? Aquells ja no compten. Bueno, i després hi ha una altra qüestió que jo repeteixo, que és dir que la quantitat de damnificats polítics que darà aquest procés, que ara, per exemple, parlàvem de la Unió, i que d'aquí un any i mig estarem en condicions de veure si valgut la pena o no tota aquesta damnificació, tota aquesta implosió del sistema polític de Catalunya. De totes maneres, a mi va dir una cosa, el Mas, que a mi em sembla una responsabilitat, una de les més que va dir, perquè un polític no vol dir això, un polític té l'obligació de presentar-li a la ciutadania un full raonable i probable, de ruta, que marqui... Va dir, escolti, si el 27 és si fracassem, ho haurem intentat. Home, no. Un polític no va dir, ho haurem intentat.
I si fracassa ahir, fracassa el procés.
Bueno, ho haurem intentat. Jo a mi no ho sap molts convenis, jo tenia uns companys sindicals que tenien una estratègia que era canya el mono, vinga aquí, ja ens fotem vaga fins que no puguem més, i llavors ja, bueno, firmem el conveni perquè ja ho he intentat, però no anem més lluny, no podem anar més lluny. Estratègia nefasta. els convenis no eren gaire lluïts, precisament, però veus que, clar, el firmaves perquè estaves allò, com diu la cançó del Pablo Milanés, allò perquè al final de la jornada estava rendit ja, no?, perquè no podies més. No són estratègies viables aquestes, i és la que està aplicant en Mas. Bueno, doncs pues val, eh? El 27 i 7 rebrem exaurits, però ho haurem intentat.
Toni Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem parlant de l'entrevista d'ahir de Mònica Terribas a l'Artur Mas, sobre aquest intent de liderar una llista de Convergència Democràtica si les entitats finalment rebutgen l'últim intent de buscar la unitat. Vas poder-la veure? Vas poder
sí, la vaig seguir, sí. A veure, no sé què heu dit, companys, perquè estava...
No, passava. Jo m'ha li carregat, jo diria.
Com deia, com dic sempre, conciliant. I ara amb els casals, no amb l'escola. A veure, vaig veure d'entrada, sobretot els primers minuts, un president que no liderava. No sé si coincidiu o no, I això, a veure, certament em va preocupar, no, evidentment no és ni el meu... Bueno, és el president de Catalunya, però no és de la meva devoció, però vaig veure un president que no liderava, que d'alguna manera, a més ens estava dient, més d'una vegada, no ho diré textualment, però com falta il·lusió, no? O en el procés li falta una espurna, no anava dient això, espurna, il·lusió, tal...
Després va retirar l'espurna perquè va dir...
Sí, perquè estava massa a prop de l'estiu.
No era president.
Però... Què vol dir això? O sigui, què vol dir? Que ell llença una proposta política però se'n desentén. O sigui, a mi em va preocupar força aquests primers minuts d'entrevista i a més es va anar reiterant sempre que anaven apareixent les entitats. Jo trobo greu, un cop s'ha fet la proposta d'una llista unitària, doncs que altres partits han considerat que no, trobo greu passar la pilota a les entitats sobiranistes i, d'alguna manera, anunciar, bueno, que si s'entenen, que si són capaces de fer una llista, que si jo faig nosa, que si no sé què, no cal que hi sigui. Hòstia, però quin lideratge és aquest? O sigui, el que vaig trobar preocupant és això, d'un president amb una proposta política, per mi, interessant i engrescadora, òbviament, l'endemà de la independència, doncs, poder votaria altres opcions, però com a proposta interessant i engrescadora, però sense... una voluntat de lideratge i il·lusionant, no?, que és el que vaig trobar a faltar. Ja dic, sobretot els primers minuts de l'entrevista els vaig trobar força dramàtics des d'aquest punt de vista.
Home, jo, més o menys, algunes coses que s'havien dit, coincideixo, va aparèixer com una persona políticament amortitzada. Políticament amortitzada. I jo, a mi, fins ara he fet el que m'han dit, que va ser el missatge, em van dir fes això. Ara, estic pel que faci falta, si consideren que puc fer alguna coseta... I, escolti, en tot cas, arribarem on arribarem i haurem fet el que hem pogut. Això és el discurs de persona que es considera políticament amortitzada, que ja ha fet el seu paper, ja ha passat amb un peu de nota a la història de Catalunya i que, escolta, tu ara ja no és cosa meva, això ja no és responsabilitat meva, no? Jo ja he fet allà, ara està la pilota a la taulada dels altres. Bueno, vale.
Si no, quina alternativa hi ha?
Ja ho va dir, que es presentaria...
No, dic, des del vostre punt de vista, quina alternativa hauria d'assumir?
Ja ho he dit, que cada candidatura faci la millor candidatura possible. Esquerra també ampliarà independents, a Iniciativa, el procés constituent i Podemos estar intentant fer una cosa... Pues cadascú intentarà fer la millor candidatura possible, com en totes les eleccions, i suposo, i espero, amb el discurs més clar possible, cada una de les opcions, no? Bueno, pues com qualsevol... amb una conjuntura especial, evidentment, i diferent a les altres, però... tothom intentarà fer-ho el millor possible, suposo, vaja. I llavors, a més ho va dir, a veure, a mi em va sobtar una mica, cuidado, va durar una hora, igual estic una mica despistat, va sobtar una mica que el trencament amb Unió no es va tractar gaire, no? Va passar bastant per sobre, em va semblar que no es va tractar gaire, no? Quan, evidentment, és una cosa d'injúndia, no? Però, bueno, ja ho va dir, que home, a veure, jo crec que si això no funciona, doncs farà la candidatura de... Bueno, aquí hi ha un altre tema, que és sigles, i amb quin paraigua es presenta, és un altre tema, però a mi és que intentarà fer una candidatura amb gent de Convergència, amb la gent d'Unió, no?, aquest 49%, i amb alguna figura rellevant del món, això que en diem, un dia hem de discutir, societat civil, no? No? Vull dir, que altra cosa es pot fer, no? Vull dir, jo crec que els altres intentaran fer el mateix, no? Suposo, no sé.
A mi hi ha dues coses que em semblen greus. La primera és que està... instrumentalitzant la societat civil per refundar Convergència Democràtica de Catalunya. Aquest és un missatge que està donant. I el segon és que diu que si ell fracassa, fracassa el procés. Ostres, jo crec que són dues coses, per mi són greus. És a dir, tu no pots traslladar a la societat civil, a l'Assemblea, a Òmnium, a l'AMI, el teu fracàs com a líder del teu partit i després, a més, voler instrumentalitzar tot això dient, escolteu, i a més, si jo fracasso, doncs res, això s'acaba. Doncs escolta'm, a mi això em sembla molt fort, molt fort.
És obvi que si ells pot fracassar Convergència Democràtica i no fracassar el procés, això és de calaix, si ens posem en un imaginari, en una... amb uns resultats electorals excepcionals, Esquerra Republicana i la CUP i el que pugui treure Convergència Democràtica de Catalunya, encara que Artur Mas no sigui la llista més votada, el procés no hauria fracassat en un escenari així. Jo el que vaig trobar a faltar ahir és, un cop fet l'intent amb millor o pitjor encert de la llista unitària, tinc pros i contres, vull dir, en parlarem un altre moment, ahir crec que el president de Convergència Democràtica de Catalunya i el president de la Generalitat de Catalunya haurien d'haver presentat una proposta molt més clara de dir, bueno, jo em presento amb una llista del partit i a més, com deia el Jordi, l'ampliarem doncs, amb una sèrie d'actors d'aquest procés que estan doncs, en societat civil, en entitats, en sindicats, en patronals, o sigui, una mica obrir un multiàmbit de suport, com faran altres partits, però liderant el projecte. O sigui, el que no entenc és proposo un full de ruta, signem un full de ruta, vaig proposar una pregunta, vam fer tot el que vam poder per fer una mena de cosa per votar la pregunta, i ara, bueno, d'alguna manera, mira, aquí teniu, si voleu, aquí teniu el relleu, si no, mira, ja m'hi posaré jo. Hòstia, això em sembla que encomana poca empenta i il·lusió, la veritat, però vaja, hi ha altres opcions independentistes, per tant, tranquil·litat i bons aliments.
De totes maneres, aquí no estaria més fer un aclariment conceptual, no?, quan parlem de procés que estem parlant, no? Aquí cap tot. Jo crec que ara, hi ha qui ha monopolitzat el procés reduint-lo al full de ruta Mas-Junqueras, que és el que ahir centrava l'entrevista i les inquietuds de la senyora, aquesta gran professional que es diu Mònica Terribas. I hi ha qui creiem que el procés és més ampli. Per exemple, si qualla la candidatura de Procés Constituent, Iniciativa, Esquerra Unida Alternativa i Podemos, serà una candidatura que, evidentment, planteja les eleccions com un debat i una confrontació per definir una nova majoria al Parlament de Catalunya, però a la vegada no renuncia a un procés que passa per convocar la ciutadania de Catalunya perquè decideixin quin ha de ser el futur de l'encaix o no encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya, que aquest és el compromís, i això també podem configurar-lo dintre d'un procés de resolució d'aquest encallament, d'aquest atzucac en el qual es troba l'autogovern català, no? Jo, òbviament, m'apunto al sentit ampli del concepte procés. Hi ha un sentit més estret, que jo crec que és un error, perquè empetiteix les bases socials i polítiques del procés en sentit estricte, no? Que és el que li està passant en Mas, però bueno, ja es veurà. En tot cas, sigui en sentit ampli, en sentit estricte, el que està clar és que el proper Parlament caurà. Perquè, clar, això és el que deia abans. Però ara el Mas diu, no, aquí el decisiu, el 27S és independència, si independència no, i la votació està per sobre de qualsevol altra consideració. I després diu una cosa, que també és veritat, que diu, no, clar, el Parlament haurà de governar, haurà d'aprovar lleis, haurà de gestionar el dia a dia a Catalunya, per tant, no serà indiferent que hi hagi una majoria o una hagi una altra en termes socialment parlant, no? En termes de polítiques socials, no? Per tant, sigui quin sigui el resultat, jo no penso com Mas, sigui quin sigui el resultat, aquí no ha acabat res, i al voltant el proper Parlament tindrà l'obligació de donar una sortida a la situació. Sigui majoritària o no sigui majoritària els que voten estrictament independència, el tema seguirà sobre la taula i amb la majoria que hi hagi s'haurà de governar Catalunya i s'haurà de donar una solució a la relació amb Espanya. Vull dir, jo això ho tinc claríssim. Per mi, llavors es tracta, ara ja és una opció personal, per mi l'opció és que hi hagi una majoria progressista d'esquerra al Parlament i, a més, claríssimament i compromesa amb el dret a decidir, que per mi és que hem de desencallar en aquesta situació donant-li en última instància la veu a la ciutadania, no? I això segur que ho tindrem, sigui el resultat del Parlament.
Per mi és tan preocupant la mirada curta d'independència, si independència no, com la mirada curta de per resumir, d'esquerra-dreta. O sigui,
no,
jo crec...
Pots coincidir una, però de
curta
res.
Crec que no, és tan curta una com l'altra. O sigui, no puc entendre, veient que hi ha gent que té neurona i matèria gris, com no pot afrontar unes eleccions posicionant-se clarament per mi com a mínim en el dret a decidir i com a òptim a favor d'un estat propi i a més definir com t'agradaria, quin model d'estat voldries per aquest estat propi. Això no ho veig tan complicat. O sigui, a mi qui tan greu és qui nega un debat com qui nega l'altre, eh? O sigui, jo crec que es pot concórrer a les eleccions tranquil·líssimament, i més quan no hi ha llista unitària, quan la CUP i Esquerra Republicana no s'han posat d'acord per una llista unitària amb Convergència i Unió, de presentar clarament una opció independentista més d'esquerres, una opció independentista una mica més radical d'esquerres, i una de centre.
Jo no dic que no es pugui votar les dues coses a la vegada. Jo et dic que no ens juguem només independència, sinó independència no, a les 27.
No, però si t'entenc perfectament.
Sí, sinó també la futura composició del Parlament de Catalunya.
Jo amb la mateixa mesura els diria...
Jo crec que hi ha una diversitat d'opcions que permetrà que tothom voti a...
I us podeu imaginar l'urticària que em fan, però agraeixo la claretat del Partit Popular i Ciutadans, no? Que en aquest debat són clarament no, en el debat d'estat propi, i en el debat esquerra-dreta són clarament dreta, tots dos. Per tant, jo aquesta franquesa, sincerament, els agraeixo. Em fan patir més altres opcions.
Veus, però ja estàs, esquematitzant. O blanc o negre, que és el que jo no accepto.
Sí, però blanc
o negre,
negre
no.
Amb quatre eixos, eh? Amb quatre eixos. Vale. O sigui, a mi qui nega qualsevol dels dos eixos, vaja, no ho sé, que apliqui inventiva i franquesa.
Si diem, volem claretat amb l'eix centre d'esquerra i amb l'eix d'allò, només en tenim tres opcions. Per tu també serien tres opcions que plantegen claretat, que serien Ciutadans, PP i la CUP.
En tens quatre d'eixos.
Perquè l'opció clara...
A Catalunya no és un país normal, de moment.
No, però quan dius...
Volem aspirar a ser un país normal.
No, quan dius cada opció hauria de tindre molt clar...
Per tant, per això sempre ens trobem amb quatre eixos.
Quan dius cada opció hauria de tindre molt clar els dos eixos. Independència, si independència no, i esquerra o dreta. Jo dic, només hi ha tres opcions en aquests moments que assumeixen amb claretat els dos eixos a la vegada, que són Ciutadans i PP per un costat i la CUP per l'altre. Perquè a la iniciativa pues, seria...
Jo sàpiga Esquerra Republicana i Convergència
Democràtica.
Esquerra Republicana
està per un partit d'esquerres, està per demostrar. Jo no crec que últimament la seva actitud sigui de partit d'esquerres. I Convergència no és de dretes, és nacionalista només. Jo no sé mai a ningú de Convergència que digui que és de dretes. És nacionalista. Ells defensen el país.
I de tant en tant són socialdemòcrates.
Això ho eren quan havia Pujol i tenia a Suècia per referent. Ara el referent és...
Bueno, però mira Àustria, quina vicepresidenta han posat ara.
El referent és Àustria i Dinamarca, que acaben de guanyar les dretes.
Per què han posat a la vicepresidenta que han posat a la Neus Munté? Perquè volen donar un missatge d'ens estem movent cap a l'esquerra per competir amb Esquerra Republicana.
A mi sempre m'ha fet gràcia.
Això ho entenc,
malgrat que hi soc fora del dia a dia d'Esquerra Republicana. És l'asa dels cops, o sigui, Esquerra Republicana dona suport a un govern de Convergència i Unió i de cop és un partit que no és d'esquerres. Esquerra Republicana dona suport a un govern d'Iniciativa i PSC i llavors és l'hòstia d'esquerres, però l'Àsia llavors no és independentista.
Eren d'esquerres una part de la cúpula en aquella època, que no en queda ni un.
Torno a dir, simplificar en un país que no és normal d'aquesta manera és absurd, o sigui... Considerar que Esquerra Republicana...
No dic un país que no és normal, que ho digui.
A dia d'avui no és un país normal, aspira a ser un país normal.
No dic que no som normals, home.
Aspira a ser un país normal.
Que hi ha dos eixos, això és indiscutible, i això t'ho ensenyen al primer curs de Ciència Política a la facultat. El que passa que sí que és cert que en tot aquest procés, sobretot per part de Convergència i Unió, interessadament han volgut fer desaparèixer l'eix esquerra-dreta, perquè no es parlés de retallades, etc, etc. Hem tingut...
Que és el que es pot dir el 27S, ni més ni més.
Clar, és que la voluntat de Convergència i Unió en concret és fer desaparèixer aquest eix.
Però si haguessin governat els partits d'esquerres a Catalunya al Parlament, no hi hauria hagut retallades? Em pregunto. Ho dic perquè...
Ho dic perquè
sembla
més,
que...
Jo estic parlant més enllà de les retallades. Sí, però... Sempre qualsevol partit nacionalista que s'apreci que el referent no és la contradicció social, no és el missatge social, sinó que és el missatge col·lectiu, la pàtria, la nació, la col·lectivitat i tal, mai es defineix ni d'esquerres ni de dretes, perquè està sobre per l'esquerra de la dreta. M'entens? Mm. Igual que farà Ciutadans, que el suyo és Espanya, i bueno, doncs ja està.
O el col·lectiu... O el PSOE, no? Perquè l'altre dia va sortir una bandera quilomètrica.
Esta és otra.
I com és el lema? Més Espanya.
Més Espanya.
Que dius de les retallades, jo estic...
No, clar, és que...
Jo estic d'acord, no s'ha de fer demagogia.
Hauria retallat un govern d'esquerres?
Sí, calia veure per on hauria retallat i tal. És evident que un context de crisi que cauen en picat, a més agreujat a Catalunya pel desequilibri fiscal i tal, que cauen en picat els ingressos, has de retallar. El tema seria les prioritats, on retalles, la resistència que oposes al que volen imposar, per exemple, el tema de Grècia, no? Que també és un tema d'actualitat, per cert.
Podem parlar, si voleu.
A final acabaran retallant, és evident, és obvi, però bueno, almenys s'han resistit i han fet un discurs diferent al de fins ara, de dir, escolti, retallarem però no ens baixarem els pantalons fins al turmell, no? bueno, aquest tarannà també diferencia uns dels altres, no? Vull dir, ara, clar, aquí en el context dels últims 5 anys aquí no hi ha ni Déu que hagi deixat de retallar, això és evident.
El tema és que han aconseguit que no parlem del tema, tret de la vegada...
Que no parli qui no en vol parlar.
No, no, però és que
això també em fa gràcia.
Aquest debat en el Parlament ha estat absent, o sigui, s'ha parlat únicament del procés, Toni, perquè Convergència no ho ha aconseguit i ho ha fet molt bé.
L'altre dia que teníem un debat, que jo també reconec que no ho vaig seguir del tot, però que segur que va ser interessant sobre la sanitat, que per cert no sé si ho va fer en directe per el canal 33, no ho sé.
Sí, el que passa és que com
teníem el d'Unió,
tenia l'ampolla d'Unió i ho va
fixar tot. En un altre context, segur que seria una cosa interessant que la gent seguiria i tal, perquè home, no, poca broma, no?, el futur de la sanitat de Catalunya, si el model funciona o no funciona i tal i qual, però en canvi me cago en Satanàs amb el tema d'Unió, pràcticament va passar desapercebut, no? Però bueno, són coses que ens passen.
Sí, jo, a veure, la CUP jo crec que no ha renunciat al seu discurs, Esquerra crec que no ha renunciat al seu discurs, Iniciativa crec que no ha renunciat al seu discurs, per tant, a veure, qui ho hagi volgut sentir ho ha sentit, qui no ho hagi volgut sentir no ho ha sentit, i qui no n'ha volgut parlar, òbviament no n'ha parlat, i en aquest cas segurament Convergència Democràtica ha fet això. Ara, la resta, vaja, torno a dir,
però veus,
no simplificaria cap dels dos, és que no entenc per què no es pot treballar a defensar el 2 en 1. I és més, també les crítiques als governs que han sigut independentistes, com que també els hi passaven al govern d'Escòcia, de dir, és que no governen, no treballen perquè estan parlant tot el dia d'independència. Escolti, cada dia ens llevem tots, aixequem la persiana, ens posem a treballar.
Per tant, jo això no ho dic mai. Estàs treballant ara com s'haurà de treballar a partir del 28, això és evident. Bé o malament, ja estàs en contra o a favor, però
això és una altra història.
Una administració no pot parar. No, jo, veus això que dèiem del tema d'oblidar el discurs, bueno, oblidar, a veure, minimitzar o apaivagar el discurs social amb la cosa nacional, ara, el que deia el Sánchez, el Pedro Sánchez. Aquest home, té davant, sap que té davant uns Ciudadanos que trauran la bandera enorme, més gran que la Plaza Colón, i un PP que li està recriminant, que ja ho està fent, com a estratègia política, que se ha lanzado en brazos de Podemos.
I que és poc patriòtic.
I que són uns radicals. Solució. En lloc de dir, escolti, nosaltres, sí, volem transformar Espanya. Volem transformar des d'un punt de vista social, perquè som partit d'esquerra, i també perquè aquesta Espanya monolítica no va enlloc. Estem perdent trossos o els perdrem perquè no donem cap alternativa a la situació, no? En lloc d'aquest discurs que després coincidirà, si no que seràs, però almenys és un discurs de transformació de más España. No, en tot cas, otra España, l'hauríem de defensar. Otra España, des d'un punt de vista social i nacional. No, más España. Bueno, estem en una situació... Bueno, això ja ho deia el Miquel Caminal, no? Bueno, els nacionalismes es retroalimenten, s'alimenten, no? Davant d'un nacionalisme d'allò, doncs, en sorgeix una... Bueno, i davant del nacionalisme que està posant-se des de Catalunya, el pressing que l'estem fent, doncs aguditzarem el nacionalisme espanyol, jo ho tinc claríssim. I per tant, jo crec que estem impositant una sortida.
Però es pot ser no nacionalista?
Absolutament.
En política?
Jo no ho soc.
A l'Estat?
Jo.
No, ara dic en el context del...
N'hi ha, de no nacionalistes espanyols, n'hi ha,
Per exemple, dóna'm un nom, per situar-lo. No, ho dic perquè ningú pot estar aliè a una realitat nacional? És a dir, es pot estar...
Una cosa és estar aliè a la realitat que toca viure, amb temes nacionals, una altra cosa és que consideres nacionalistes, són dues coses diferents. Hi ha independentistes que diuen que no són nacionalistes, jo m'ho crec. Vull dir, a veure, jo crec que es pot ser no nacionalista, evidentment, només faltaria. El que passa és que ara estic parlant en termes polítics. Evidentment, la confrontació aguditza les posicions d'un costat i l'altre, i ara, per part espanyola, a 3 o 4 mesos vista, el que estic criticant és que un partit que hauria de sortir amb la bandera d'esquerres, que en aquests moments, tant en termes nacionals com en termes socials, hauria de ser de canvi, de transformació, de progrés, que és el que li fa un partit d'esquerres, surten amb el lema, si no em vaig llegir malament que surti a premsa, que el lema serà
el Mas Espanya.
La bandera, Mas Espanya. Però què vol dir Mas Espanya?
Però això passa perquè té una cap de premsa que abans era assessora de Ciutadans.
No sé qui és.
Verónica Fumanal. I aquesta noia, assessora, Super Spin Doctor, té en el cap, doncs, té en el cap aquesta estratègia totalment equivocada. I més em preocupa encara les declaracions del Miquel Iceta d'ahir avalant l'acte i la bandera espanyola en el faristol, que donava un missatge clar de Espanya una nació. És aquest el missatge que estava donant el Pedro Sánchez l'altre dia. I a mi això em sembla molt greu, perquè si tu en teoria estàs volent transmetre un discurs d'Espanya federal, canvi constitucional, etc., i poses aquesta bandera rere teu, ostres, a mi em sembla que imatge i missatge...
Jo me'n recordo aquí no quan va legalitzar el PC, que va ser una cosa que va causar una certa crisi interna i no diguem de comentaris, a la primera aparició pública, encara que no eren legals del PC, hi havia una bandera espanyola, eh? I va ser molt criticat. Però en aquells moments s'havia d'entendre un context de dir, escolti, els comunistes també som espanyols, estem dintre de la realitat, no volem quedar al marge, eh? Tal i qual, quan encara no tenies garantida la legalitat, no? Es pot criticar o no es pot criticar. Ara, en aquests moments, que vol dir fotre una gran bandera espanyola i dir, vas a Espanya i tal, i...
És greu.
Si considera que el concepte està en discussió, ha de donar l'alternativa. Si considera que el concepte i el projecte està en discussió, el que ha de donar l'alternativa, no reivindicar pas. Eh? És com jo, que no sé, que em digui el metge, vostè té... està de colesterol fins a les celles. I, ostres, més croissants, home.
És molt greu.
No és precisament la solució.
No, el problema és que, ara que fa una estona parlàvem de nacionalisme i independentisme, el problema és que l'estat espanyol l'ha confós, ha anomenat moltes vegades nacionalisme a l'independentisme, i llavors ells que les mantenien en una suposada i autodomenada neutralitari. I el no nacionalisme.
Per definició, cap estat quan... assumeix el seu caràcter nacionalista. Això és,
això és el que volia dir.
Cap estat.
Quan el nacionalisme banal.
L'estat, eh? No les persones
concretes. Bueno, jo en aquests moments ja és nacionalisme excloent.
Perquè no, banal per un llibre d'un anglès.
Sí, sí. Que... apretes a córrer quan veus com estan tractant en aquests moments a l'estat espanyol la diferència. Ja pot ser amb la llengua, ja pot ser amb legislació, ja pot ser amb mil històries, com està tractant en aquest moment l'estat espanyol, la recentralització constant d'accions, de lleis que està fent el govern espanyol, la portada també constant de modificacions o noves lleis del Parlament de Catalunya al Constitucional. És que, vaja, diguéssim que cada vegada l'encotillament, no? la presó en què ens està tancant el govern espanyol és asfixiant, i per tant, vaja, les eleccions del 27S, per tornar a l'entrevista d'ahir, entenc, sí que comparteixo aquesta part de dir, hem intentat parlar, hem intentat trucar, hem intentat fer, no hi ha hagut manera possible d'entendre'ns, i per tant, bueno, anem a veure què passa amb la constitució d'un nou Parlament de Catalunya. Per tant, jo agrairia, com deia abans, clarificar en aquests dos eixos, doncs, on ens trobem cadascú de nosaltres, perquè si no, bueno, podem tornar a construir un Parlament en fals, i crec que ara ja seria hora de començar a clarificar totes les situacions.
Parlament en fals no, sortirà el Parlament que vulgui dels ciutadans de Catalunya, tu, Parlament en fals no. Ara, el que està clar...
Sí, però si tot aquest paquet d'esquerres que es vol unir i juntar, que i de fet ja començava excloent partits d'esquerres en aquesta
com que excloent, inici. No, que no s'hi pot dir perquè no vol.
Bueno, que jo sàpiga, la senyora Forcades, Esquerra Republicana, ja no la va ni anomenar el primer dia que va fer el discurs. Per tant,
perquè clar, si no coincidim amb el full de ruta, doncs clar, és difícil.
Bueno, doncs també és sorprenent que aquesta senyora pugui coincidir amb Iniciativa, que també ha estat responsable d'algunes accions de govern durant molts anys, o amb el PSC. Per tant, o sigui, sorpreses en podem
trobar.
No, diu
amb el full de ruta futur, no mal.
Per tant, si ja comencem a excloure, vaja, i a no clarificar, jo torno a dir, per mi es pot ser molt d'esquerres i molt espanyolista, perfecte, crec que no és el cas, però que si ho fos, que es digui, no passa res, si anem de la manera més neta a presentar-nos davant de la ciutadania i que triï. Però... perquè d'aquesta manera és quan podrà triar si vol un estat propi o no, i com vol que sigui aquest estat propi. O sigui, a mi, quan em diuen, no, és que clar, per què vull una Catalunya independent si ha de demanar convergència? Però qui ho ha dit, això? Qui ho ha dit, això? O sigui, vols una Catalunya independent? No ho has dit tu, Jordi. Però qui vols una Catalunya independent, sí o no? I quin model d'estat vols per aquesta Catalunya independent?
Bueno,
o sigui,
però,
jo, sincerament, no ho veig tan
Toni,
complicat.
Però a part d'aquestes dues coses que tu dius que són molt raonables i que tothom té dret a dibuixar el seu discurs i encaixar el fet nacional i social com ell considera convenient i oferir-lo a la ciutadania perquè la ciutadania tria i a partir d'aquí sortirà el Parlament que sortirà, jo crec que a part d'aquesta qüestió de ser d'esquerra, dreta, nacional, si no, hi ha un problema d'estratègia. Jo sempre dic que l'estratègia que s'està seguint és horrorosa. És horrorosa, no ens porta enlloc, és un problema d'estratègia. El tema del full de ruta no només és un problema d'esquerra, dreta, independència, sinó és un problema d'estratègia, també. És un problema d'estratègia. Jo, a mi, l'estratègia, sempre he dit, a mi sembla horrorosa l'estratègia que s'està seguint. Però, bueno, tornant a
nacionalismes.
No, és molt, molt ampli.
Molt complex.
No? Deu minuts ho parlem. Tornant al tema del Sánchez, jo no sóc un PSOE, com seria un estudiador del PSOE, que s'ha imposat el discurs clarament de la Díaz, no? De la noia aquesta d'Andalusia, no? S'ha imposat clarament el discurs, no?
Sí, sí.
Un discurs que ja està més que amanit, no? Nosaltres som la garantia de la cohesió Espanya, la cohesió passa per una concepció monolítica d'Espanya, no sé per què la cohesió social ha de passar per una concepció monolítica d'Espanya, no ho sé. No sé, perquè una Espanya plurinacional i confederal o que sigui, suposant que pogués existir, no podia tindre una cohesió social molt més potent que l'actual, eh? No ho entenc mai, no ho entès mai. Com la cohesió social passava per l'UNAVE amb traçat radial, que després s'ha demostrat que no ha cohesionat res, no? Bueno, doncs és aquest discurs, suposo, en aquest sentit sí que és... Més que más Espanya és más de lo mismo, diria jo, no? Més que más Espanya, que posin clarament, más de lo mismo, no? Quan la realitat... amb risc d'un equivocar-se, no exigeix més de lo mismo, precisament. Si hi ha no exigeix... La realitat és no més de lo mismo. Cada un després l'encertarà o no l'encertarà. Però més de lo mismo segur que no és el que necessitem.
Jo continuo insistint. És que a mi em preocupa aquí el paper del PSC, perquè el PSC de totes dona suport al Pedro Sánchez i estava intentant que no es presentés la Chacón a les primàries obertes del PSOE. Per això només hi ha un candidat i no hi ha hagut primàries obertes.
No es presenta per Barcelona.
Sí, però és que la història de fer tres processos de primàries alhora era perquè la Carme Chacón hagués de triar, perquè només et podies presentar un dels tres processos.
Ah, perquè no es presentés com a competidor del Sánchez.
Exacte, perquè el Miquel Iceta no volia aquest escenari, perquè ells han pactat amb el Pedro Sánchez una reforma de la Constitució, que després de veure aquella bandera, jo no sé en què consisteix aquesta reforma de la Constitució. Bueno, és que no ho sé.
Una reforma de la Constitució...
Totalment descafeinada.
On el dèficit fiscal es manté, per tot sigui dit de passada.
Que ens expliquin quina reforma de la Constitució volen els socialistes, perquè amb aquesta estratègia jo ja dubto de que això sigui realment una prioritat.
No, però jo crec que, a veure, tu pots posar allà la bandera espanyola amb un palet, aquí posem la catalana, cap problema, vull dir, jo no entenc... Jo, però aquí una varietat immensa, que no sé qui, si la realitat ho exigeix i la massa Espanya, a mi és el que em preocupa, no? Perquè, evidentment, denota una estratègia a la defensiva. L'ofensiva mirant cap a la dreta del PSOE. Vaja, jo vaig així, allò de fotre una estratègia de plantar... Per exemple, una estratègia podria ser plantar cara a Podemos, no? I, escolta, vosaltres aquí, vosaltres no ens supereu per l'esquerra, tal qual, no? En canvi, no.
No, ja han optat que l'estratègia és una altra, competir amb el PP, ja està.
Que les joventuts socialistes, la bandera que utilitzen no és la que sortia en aquella pantalla.
No.
No tinc ni idea.
I, teòricament, no? El Partit Socialista és un partit republicà, i durant tots els seus anys de govern i d'oposició, pocs passos ha fet per assolir-ho, no? Per tant, bueno, no ho sé, és que jo crec que fins i tot per l'electorat realment socialista, que no sé si ens en queda algun,
és, que fa mal
és una bandera
ulls.
Que fa mal als ulls.
Fa mal als ulls.
No sé, és que, de veritat, és que... no sé...
Jo, perdó, però és que jo semblava...
No sé qui va decidir posar aquella bandera, ara ja us ho he explicat.
Potser m'hi passo, però és que jo semblava el Nodo, jo ho sento, però és que feia mal als ulls.
Home,
ho fos
en blanc i negre.
No puc dir una altra cosa.
No, però més que la bandera que té, quina necessitat té, com que quina necessitat... Li vam criticar al PP quan va fotre la bandera aquella de...
A Colón,
no? A Colón, a Colón, que la pallaringa aquella que no volava perquè el vent no la podia aixecar. Bueno, ja, jo, a part d'això, que no sé què venia aquella bandera allà, el que em preocupa és el concepte que de Mas Espanya.
Clar.
Que és el que...
Espanya una, ja està.
No, Mas Espanya, perquè, hòstia, primer exigeixes...
Bueno, escolta, més motius per dir, nois, fins aquí, final del viatge?
No, més motius per pensar que la solució encara està més difícil. Que és
bueno,
la meva visió.
No, que
ens
ho solucionem. Podem ser de prendre la decisió?
No, l'empecinament de l'altra part, partint de la base, no sé si coincidim que una solució d'aquestes característiques, aquesta envergadura, només pot ser per la via de la negociació. Quan, si l'empecinament per l'altra banda, o en català, no sé com dir-ho, s'agreuja tal, dificulta la solució, no hi ha dubte.
Bueno, però és això,
a mi m'encantaria que a l'altre costat diguessin, no, miri, no coincidim, però a veure, parlem-ne i entenc que esteu molt emprenyats i a veure si ho solucionem. Perquè aleshores seria com a mínim, com a Grècia, diria, bueno, hi ha possibilitats. I, ara, si l'altra part es tanca en banda, doncs, pues, escolta, ho tenim negre, veure,
quan,
sigui quina sigui la solució.
Quan l'esquerra espanyola ni hi és ni se l'espera... crec que bueno, poques opcions tenim
afortunadament la cara espanyola sembla que sobretot després dels propers eleccions no quedarà reduïda el PSOE.
Escoltin,
afortunadament
falten 6 minuts per acabar la tertúlia.
Això,
divendres arriba la festa major.
Alegria.
I m'agradaria que fessin alguna mena de recomanació d'algun acte que considerin...
Estimar,
home,
no he anat a buscar el programa encara.
Home, però...
S'ha enganxat i
finalment...
Home, jo el programa el tinc perquè tots s'han quedat al bar a partir. I m'he mirat
A veure, alguna cosa que diguis, jo no em perdo mai això perquè m'agrada, o jo, no sé, alguna jo recomanació.
Crec que, jo crec que no...
Mira, no em perdré el concurs d'arrossos aquest any.
Bé, Toni, t'ho agraeixo.
Ja tampoc no em perdré.
Hem de cuinar, tu,
jo.
El fumet com el portem, bé.
Ja el tenim congelat.
Jo tampoc no em vol perdre com els últims 34 anys, però això ja és una opció personal. A veure, jo crec que no cal baixar el detall, i aquí és jo crec l'avantatge de la Festa Major de Sant Cugat, perquè precisament jo crec que és tan diversa, i té tants segments i tantes possibilitats que tothom, crec jo, té possibilitats de trobar algú que li agradi. Tampoc has d'anar als 250 actes. Els
home, acabaria...
Això que no vaig a més de 9 o 10 actes, vull dir, cadascú que...
Home, 9 o 10 actes, déu-n'hi-do,
Ara que si el pregó, que si els arrossos, que... Bueno, però per tant, jo crec que Cugui és prou diversificada i que jo crec que és un bon moment per agrair-los. Hi ha un equip de gent que gratis, et amore, treballa tot l'any i pensa a la festa i tal, jo crec que se'ls ha d'agrair públicament. Gràcies a aquesta gent tenim una festa diversificada, un model que jo considero avui per avui que és un model d'èxit, millorable, sense cap mena de dubte, però un model d'èxit. Jo crec que tothom pot trobar alguna cosa dintre de les seves possibilitats i de les seves preferències que li agradi a la festa, per tant que cadascú s'apunti a el que li vingui de gust, que no sé jo que li digui amunt el que ha de fer, no? A part que no em sé els actes en concret, a part el Paga-li Joan, el pregó i els arrossos.
Concurs d'arrossos? I alguna cosa més?
Paga-li Joan perquè el ballo, concurs d'arrossos perquè cuinem tu i jo.
I te'ls menja, i menges arròs també.
Ja ho veurem.
Crec que ens apurem.
Això no ho podem prometre.
No els veig molt animats per anar a concurs.
Bueno, estem buscant fogoners.
El més important és
participar. Una peça clau d'un arròs fet amb llenya.
Ploma a l'ala.
No sé, segurament Mediterrani, Esbar, una mica les activitats tradicionals en què ens movem habitualment. L'estrena de la bèstia de Diables, crec que pot ser interessant.
Quina bèstia és el gall?
No. El gall, diguéssim, que és la bèstia de la ciutat, aquest gall del monestir que surt per Carnaval. I Diables tindrà la seva bèstia de foc.
Que traurà foc pels queixals.
Traurà foc pels queixals, sembla ser, amb encesa electrònica, és una cosa molt xula. I res, el presenten crec que de dissabte, per tant, tinc...
Abans dels Barsots, i després el Correfoc. Aquest any, si no m'erro, ha canviat l'ordre, que normalment era primer el Correfoc, i després anaven els Barsots.
Tot això després del pregó, tot això.
Del pregó, sí, clar, el pregó... Ja primer el seguici i després el pregó i a partir d'aquí comença s'entén la festa, no? Cadena d'actes.
Permeteu la frase, que és una frase feta, aquest any tenim un petit gran pregoner, no?
Sí.
Ja sé que és una frase una mica així, però bueno, jo crec que
s'escau. El Joan Païssa.
S'escau.
Sí, jo celebro bastant el...
Anxare, no recomanes res? Alguna cosa que t'agradi?
És que
si
jo...
Estarà a Londres.
No ho diguis. Enguany...
Que no passa res.
No m'he mirat el programa perquè no estic...
Però alguna cosa que t'agradi tradicional.
Home, a mi normalment els arrossos m'agrada molt. És la meva activitat preferida.
Però hi vas una de les arrossades,
sí? Sí.
Home, aquest any amb Miquel del Roig, per pair l'arròs, podem passar.
Qui és el Miquel del Roig?
Home, no coneixes el Miquel del Roig?
El coneixeràs els arrossos.
Jordi, molt malament.
Qui és un cantant?
Un exprofessor, o un professor jubilat, de secundària, si no m'erro, de les Terres de l'Ebre, que amb la seva guitarra es dedica a versionar cançons conegudes, canviant les lletres, amb continguts corrosius, ho podríem deixar així, i que és molt divertit, perquè va encadenant totes les cançons, és a dir, no para durant 2-3 hores i va tocant la guitarra. No sé si gairebé o... suficient.
Després dels arrossos hi ha actuacions, però no a la plaça.
Sí,
a la plaça, a la plaça.
Serà un concert.
Home, hi havia la Gran Casino. Els altres anys, l'orquestra Gran Casino.
Però la vespre ja era...
No, després de l'arròs, a 4:45.
Ah, no ho recordo jo, això. Bé, devia estar molt borratxo, no sé.
Ho deixem aquí, clar. Si us sembla. Jordi, Anzana i Toni, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Que vagi bé. Bon dia.
Bon dia. Adéu. It's like kind of automatic time. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you're ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. More than we'll know.
El gall del monestir,